Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest diumenge en què commemorem la solemnitat de Tots Sants, començam una setmana més a Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Forint, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en es control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Avui celebram la solemnitat de Tots Sants, un dia en el que recordam a tots els sants i honram molt especialment la memòria dels nostres germans difunts que es troben al costat de Déu en el seu descans etern.
Comencem i ho farem amb un dels comentaris que ens fa arribar la pastoral de la salut de la nostra diòcesi titulat aquesta setmana El recurso a la medicina natural para sanar en la Biblia.
Desde tiempos antiguos, algunos elementos que nos rodean han servido a la humanidad para curar enfermedades. La Biblia no está al margen de esta práctica. Se recurría a la medicina natural por falta de medios económicos. A continuación, les ofrecemos algunos pasajes bíblicos que nos muestran cómo algunos elementos naturales han servido para curar enfermedades.
El profeta Ezequiel dice: junto al río crecerán árboles, sus hojas no se marchitarán, se usarán para sanar. El evangelista San Juan dice: Jesús esculpió en tierra e hizo barro con la saliva, y se untó el barro en los ojos, y se puso a ver. San Marcos: ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En el Evangelio de Lucas, acercándose el buen samaritano, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. En el libro de Tobías, Tobías, tomando de la hiel del pez, ungió los ojos de su padre. He aquí que empezó a desprenderse de sus ojos la catarata. Tobías se la sacó de los ojos y al punto recobró la vista.
El papa Francesc ha anunciat 13 nous cardenals, entre ells Wilton Daniel Gregory, que és el primer afroamericà de la història cardenalícia, Celestino Aós, a Xile, i el mexicà Felipe Arizmendi.
Per sorpresa, com ens té acostumats, el papa Francesc va llegir, després de l'Àngelus, la llista de 13 nous cardenals. Entre ells, el xilè Celestino Aós, arcabisbe de Santiago de Xile, o l'arcabisbe emèrit de Chiapas, Felipe Arizmendi. Crida l'atenció, de nou, només figura a la llista un cardenal curial, el substitut de Bechiu, al fons de la causa dels sants, Monsenyor Semeraro.
El papa Francesc segueix transformant el col·legi cardenalici per representar una església més universal en el pròxim conclave, per elegir el nou pontífex. Dels 13 anunciats, diumenge passat, 9 d'ells seran electors, procedents alguns de la cúria romana, però també de diferents racons del món.
Els cardenals, al servei del successor de Pere, tot i que resideixin a les regions més remotes del món, es converteixen en gestors d'una parròquia de Roma, la ciutat eterna, perquè estan incardinats a l'església de la qual el papa és bisbe.
El nou consistori tindrà lloc el 28 de novembre per al nomenament dels 13 cardenals, 4 d'ells majors de 80 anys, que, per tant, no participants en el futur conclave. Ara, tot seguit, els informant d'unes activitats que s'han duit a terme els dies passats a la nostra Església de Menorca. En primer lloc, la informació de la celebració d'enviament del professorat de religió.
A la parròquia de la Concepció de Mahó, fa uns dies es van reunir els mestres i professors de religió de tota l'illa per celebrar l'acte de l'enviament presidit pel bisbe Francesc. Els docents van rebre la missió d'ensenyar i donar a conèixer als alumnes la història de la salvació, així com també ensenyar la persona, la vida i el missatge de Jesús. Aquest any el lema escollit per treballar és «La caritat és amor rebut i ofert». L'objectiu que es proposa en aquest curs els mestres i professors de religió és ser una església samaritana, fomentant l'actitud d'escolta, de diàleg, d'ajuda i d'acompanyament, sobretot amb els fiats i joves més vulnerables i les persones que sofreixen perquè trobin en nosaltres la misericòrdia, el condol i l'esperança. L'acte es va dividir en dues parts. En la primera, Monsenyor Francesc va presidir la celebració de la paraula i en la segona, que va ser dirigida per la delegada d'ensenyament juntament amb el seu equip de treball, es van tractar temes més pedagògics.
Seguim ara amb els detalls de la trobada de joves confirmats.
Un grup de joves de diferents comunitats parroquials de la nostra diòcesi es van trobar a la parròquia de la Concepció de Mo per conviure junts. El lema de la trobada va ser «Mou-te pels altres» i l'objectiu va ser discernir, conviure, conèixer altres realitats i, sobretot, acompanyar els nostres joves. Per poder fer més dinàmica la trobada, es van organitzar unes xerrades i uns tallers per donar a conèixer i apropar als joves les diferents tasques socials que realitzen a les parròquies, com visitar els malalts, participar en una ONG, els serveis de Càritas parroquials amb el seu gran servei repartint aliments als qui més ho necessiten i la feina dels voluntaris, entre d'altres tasques. Aquesta trobada organitzada pel Secretariat Diocesà de Joventut va ser possible gràcies als animadors, els quals també ajuden a sembrar esperança dins les nostres comunitats parroquials. És important fer feina junts perquè els nostres joves visquin amb molta il·lusió el camí de Jesús que ens marca.
Per acabar, tota la informació referent a la campanya Ningú sense sostre.
El divendres passat, Càritas Menorca va presentar la campanya Ningú sense sostre, que vol conscienciar sobre la dificultat que tenen moltes persones i famílies per a disposar d'un habitatge digne. Van intervenir el bisbe Francesc, el director de Càritas Menorca, Gabriel Pons, i el delegat episcopal i secretari de Càritas Menorca, Guillem Ferrer, els quals van destacar que les dades són molt dramàtiques. A Espanya són un total de 2,1 milions de persones que sofreixen situacions d'inseguretat amb l'habitatge i unes 133.000 persones no disposen d'un habitatge. Així mateix, les dades que es van presentar mostren un clar efecte de la pandèmia de la Covid-19. Referent a Menorca, amb el Fons Diocesà de Solidaritat, fins al mes d'octubre s'han concedit 102 ajudes per a pagar el lloguer i els subministraments bàsics. D'altra banda, el que portam d'aquest any, des del projecte d'acompanyament en drets socials bàsics, s'ha acompanyat a 255 persones en demandes relacionades amb vivenda, salut, alimentació i àmbits jurídic i laboral. Amb la pandèmia, el problema de l'habitatge s'ha incrementat. Del gener al 20 d'octubre de 2020, un total de 27 persones han residit als pisos socials de Ciutadella i Mo, però Càritas recorda que els pisos socials dels que disposen estan al màxim de la seva capacitat. Davant la manca de places a les cases d'acollida, el secretari general de Càritas va acabar la seva intervenció demanant la col·laboració de les administracions públiques.
Ara obrim la nostra agenda i els anem a explicar el que hi tenim escrit per la setmana que ve. Celebració de Tots Sants als cementeris i a les esglésies.
Trobareu tots els horaris de les misses i pregàries que es celebraran en els cementeris o esglésies en el full dominical d'aquesta setmana i a la nostra web bisbatdemenorca.org.
Escola de Gens de Pastoral.
El proper dissabte 7 de novembre, trobada dels integrants de l'Escola de Gens de Pastoral a la parròquia de Sant Martí d'Esmercadal.
Trobada de responsables d'economia.
El dissabte 7 de novembre, trobada dels consells parroquials d'economia de la nostra diòcesi a les 11 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Pregària contemplativa.
També el dissabte 7 de novembre, a les 18 hores, les germanes Clarisses us conviden a una pregària contemplativa al monestir de Santa Clara.
A continuació, escoltant la reflexió que es fa arribar aquesta setmana al bisbe Francesc.
Las contradicciones de un mundo próspero. El mundo que vivimos está cargado de contradicciones. Por una parte, se cree próspero, avanzado, y está muy seguro de sí mismo. Pero al mismo tiempo, consciente en que haya hambre, pobreza, analfabetismo y explotación. Esto solo es posible si ese mundo de la abundancia cierra los ojos a la realidad de la pobreza y la marginación. Parece que Occidente vive aletargado y adormecido, olvidando que muchos seres humanos padecen hambre y sufren. A ello contribuye la sociedad de consumo en que vivimos. Como ha denunciado el Papa Francisco, la cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por la falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. Occidente necesita olvidar a los más pobres para poder vivir su vida plácidamente y sin complicaciones. Habla el Papa de una cultura del descarte que excluye de su seno a muchas personas que no son simplemente explotadas, sino consideradas desechos, sobrantes. Los cristianos tenemos el deber de poner en crisis esta cultura de la indiferencia y denunciar con fuerza cualquier forma de degradación del ser humano. El panorama en que se presenta ante nosotros es amplio. Personas que carecen de recursos económicos, ancianos, inmigrantes, mundo de la droga, mujeres maltratadas, niños explotados. A todos ellos se suman ahora los muchos afectados por la crisis sanitaria. No podemos permanecer pasivos contemplando toda esta injusticia. Hemos de promover una cultura de la inclusión que acoja y respete a cada uno. Como Iglesia tenemos una larga tradición de atención a los más pobres. Son muchas las instituciones y personas que les han tratado con respeto y amor. Nosotros debemos continuar esta historia poniendo en marcha gestos y obras concretas de caridad. Para ello necesitamos imaginar nuevas formas de acercamiento y de ayuda que hagan presente que la Iglesia quiere estar con los más pobres. Decía el Papa Juan Pablo II que tenemos que actuar de tal manera que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa. Cada una de nuestras parroquias e instituciones debería plantearse cómo hacer realidad esto. Pensemos además que el anuncio del Evangelio suena vacío si no va acompañado de obras de misericordia y que sin el testimonio de nuestra austeridad y pobreza no podemos convencer al mundo de su verdad. La verdad de nuestras palabras queda corroborada por la caridad de nuestras obras. No nos conformemos con vivir en este mundo contradictorio. Con la luz del Evangelio y la fuerza de la fe, luchemos contra la indiferencia respecto de los más pobres y trabajemos por restablecer su dignidad.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana.
Us desitjam un bon dia de Tots Sants.
Tornem el pròxim diumenge amb tota l'actualitat de la nostra església.
Es cuidin molt i fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu. Adeu.